El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
La plataforma Fem Vallès, formada per la CECOT, el Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, la Unió Empresarial Intersectorial, Cercle d'Empresaris i Via Vallès, s'ha trobat amb el coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, per valorar aquest document que ha de marcar les inversions al voltant de les línies de la Renfe a Catalunya. Ens fixem en les millores i els canvis que consideren que s'han d'introduir en aquest document, conversant amb el Manel Larrosa de Fem Vallès. Manel, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
En línies generals, aquest document, sobretot en l'àmbit que ens afecta, és a dir, l'àmbit dels vallesos, està ben enfocat? Va en la línia correcta?
Va en la línia correcta, però va en un camí parcial. És a dir, avança algunes coses, però no tot el que hauria d'avançar.
Què és el que avança de forma correcta? És a dir, què creieu que sí que ha diagnosticat correctament i avança cap al camí que s'ha de fer?
Ja portem molts anys, per no dir dècades, d'abandonament de les línies. Per tant, hi havia un greu endarreriment de les obres de manteniment, fins i tot, eh? I, per tant, diguem-ne, per primera vegada és un pla que és creïble perquè vol intervenir en molts fronts, amb molts elements que estaven envellits i que eren absolutament imprescindibles de refer. Per tant, des d'aquest punt de vista, és correcte perquè per primera vegada hi ha un pla que millorarà en general una xarxa absolutament abandonada. Ara bé, n'hi ha prou en recuperar, diguem-ne, el que ja fa dècades que estava pendent? Doncs no. Hauríem de tenir una visió de futur una miqueta més empenta. No solament perquè aspirar al futur és bo, sinó perquè inclús les obres que hem de fer immediates, si no les fem una perspectiva de cap a on volem anar, les podem fer malament. Llavors, per exemple, en el Vallès es recullen coses com el soterrament de Montcada, molt reivindicat per l'Ajuntament, algunes estacions com Can Llong o Terrassa Oest, que també havien estat comentades, però en canvi no diu res dels nodes que hi ha d'haver-hi a la línia de Martorell a Granollers, connectant amb les línies de Ferrocarrils de la Generalitat i amb Renfe mateix, que serien absolutament imprescindibles i que portem molt temps reivindicant i que el senyor Pere Macias coneix perfectament. És a dir, que són obres senzilles, a més, és a dir, tot això al costat del soterrament de Montcada és poca cosa, eh? És a dir, que les estacions de Terrassa i Can Llong són simples, els nodes que nosaltres plantegem a Volpelleres i Hospital General també ho són, però en canvi un soterrament com Montcada és una cosa, diguem-ne, sofisticada. Per tant, està bé que per primera vegada tinguem un pla creïble, però ens quedem a mig vestir.
Anem, si et sembla, Manel, una mica a aquesta part dels nodes. És un tema del que he parlat amb tu ja algunes vegades, eh? D'aquesta necessitat d'aquests nodes de connexió entre les diferents línies que són necessàries, doncs, per fer més fluida aquesta mobilitat. Explica'ns concretament on haurien de ser aquests nodes i quines línies permetrien connectar.
Aviam, tots hem vist com l'allargament de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa i a Sabadell ha permès connectar en el centre de Terrassa i a Sabadell Nord Ferrocarrils de la Generalitat amb els serveis de Renfe. Això ha incrementat molt els viatgers i la funcionalitat de la xarxa, perquè abans eren línies independents i ara tenim una xarxa que es connecta amb aquests dos punts que queden elevats a dintre el Vallès, perquè queda la part alta. En canvi, a la vall, en el centre de la vall, si tu vols anar doncs, a Sabadell o de Terrassa, a Martorell o a Granollers, doncs has d'anar a la millor fins a Meridiana o donar tota la volta per Sants. Si vas a Martorell, has de donar la volta per Sants, i si vols anar a Granollers, doncs hauràs de parar a l'estació de Montcada, caminar un rato i agafar una altra via. És obvi que aquestes estacions d'intercanvi haurien de ser-hi. I en aquest cas, a Volpelleres hi ha com més de 700 metres de distància, que has de fer una caminata llarga, però és que a més hi ha un tren a l'hora. És a dir que, si no tens sort, et pots passar amb un viatge de dues hores. Eh? Per tant, diguem-ne, Volpelleres i Hospital General encara és pitjor, perquè allà has de travessar l'autopista com per poder fer la connexió. I, en canvi, les dues vies estan encreuades i amb unes simples andanes amb superfície en les línies de Renfe seria suficient, perquè l'estació de la Generalitat ja hi són les dues. És tan obvi i portem 10 anys demanant-ho que l'única explicació és que no es fa cas d'una pressió de la societat civil i es desatén una demanda que seria enorme, que els mateixos responsables de Renfe ens han dit ui, si això es posés en marxa, moriríem d'èxit, no? Per tant, és un pla que en aquest aspecte ens sembla desequilibrat i, per tant, que hauria de combinar obres més complicades, el soterrament de Montcada, d'acord, amb obres més senzilles com són aquests nodes. De nodes aquests n'hi han d'haver quatre i parlem de dos d'urgents, que són els que lliguen amb Ferrocarrils de la Generalitat. Però a Santa Perpètua hauríem de poder connectar amb la línia que va a Vic, perquè si vols anar a Vic, doncs has d'anar fins al centre de Barcelona i del centre de Barcelona has d'anar cap a Vic, no? Per tant, aquesta estaria mig en marxa perquè l'estació que s'està fent a Santa Perpètua serà una part d'aquest servei, no? Dius, bé, ja tenim una part guanyada. I després en queda una altra de node que és més complicat de fer, que seria a Barberà del Vallès, entre la línia de Manresa, la Cerdanyola, Sabadell, Terrassa, Manresa, i la línia R8, que és la de Martorell a Granollers. Això es produeix en un punt que té difícil accés, perquè és al mig de l'accés d'autopistes, d'acord, és més complicat, però és cert que porta més d'una dècada el Ministeri estudiant-ho, i no se sap cap resultat. Per tant, d'aquests quatre nodes, un podria estar més o menys en curs, que seria el de Santa Perpètua, els dos més clars i senzills amb Ferrocarrils de la Generalitat els deixen per d'aquí 5 o 6 anys començar-ne a parlar, i el que des de fa temps que el Ministeri estudia, que és el de Barberà, aquest ja ni se'n parla, no? Per tant, diguem-ne, hi ha una manca de visió de servei en el conjunt del Vallès, que són 1.300.000 habitants i més població que l'Aragó.
Clar, quan plantegeu això, en aquesta reunió amb Pere Macias, quan li dieu, mira, fan falta aquests nodes, són prioritaris aquests nodes a la comarca, què és el que us diuen? Quina és la resposta?
Home, que ho tenen previst per més endavant, i per tant ens anem amb una miqueta de decepció. El que també tenim una part de decepció és amb els propis ajuntaments, perquè si Can Llong o l'estació de Terrassa s'han mogut és perquè els ajuntaments respectius, com el de Montcada, també s'han mogut. Però de vegades no n'hi ha prou que els ajuntaments o consells comarcals, bueno, el consell comarcal ja no hi diu ni res. És a dir, que els ajuntaments només demanin aquelles estacions que estan a dins del seu terme. Quan milers de ciutadans surten a treballar fora del municipi, són també de molt interès per cada un dels municipis aquelles estacions que serveixen als seus ciutadans, encara que no s'hi situïn a dins del municipi propi. És a dir, que milers de ciutadans farien servir aquests nodes, encara que estiguin, en aquest cas, dos en el terme de Sant Cugat. Per tant, diguem-ne, manca una visió de les administracions locals, dels nostres regidors, que apostin per solucions d'àmbit supramunicipal. I això, potser si no es fa des de cada ajuntament, s'hauria de fer el Consell Comarcal, el silenci del qual és total.
Parlàvem de les estacions, no? Ara ho deies, no? Els ajuntaments aposten per aquestes estacions. Són prioritàries també les estacions, o a jutjar per com està la xarxa ara mateix serien més prioritaris aquests nodes?
Aviam, és molt difícil dir que és prioritari i posar-ho en un ordre estricte. S'ha de treballar molts fronts. I de la mateixa manera que el pla de Rodalies que se'ns ha presentat té dotzenes d'actuacions, per tant les posa totes en bateria i totes van avançant, i potser alguna tindrà més dificultat i esperarà un moment, i una altra que semblava més complicada després acabarà avançant més, però s'avança amb una bateria de moltes solucions. Aquestes estacions, aquests nodes del Vallès també haurien d'estar a la línia de sortida. Després, si resulta que una corre més que l'altra o es queda més aturada o sorgeix un problema, ja el resoldrem. Però han d'estar en la bateria de sortida. És a dir, no hem d'anar a treballar a tres coses. És que en el Vallès hem d'estar treballant a 30. Algunes molt petites, algunes mitjanes, però hem d'estar treballant en molts fronts. Perquè si no passarà una altra dècada i haurem fet tres tonteries. És a dir, que la gravetat de la situació és molt gran. La desatenció que hi ha hagut durant dècades és molt gran. Aquest pla és creïble perquè farem feina, però enfrontem la meitat de la feina que seria necessària.
Clar, en aquesta qüestió dels nodes parlen d'aquesta proposta 20 per 2020. Manel, en què consisteix?
Nosaltres vam fer aquesta proposta el 2013, eh? I aviat ja farà 8 anys que la cosa ja està dita. Nosaltres vam proposar aquests nodes i també noves estacions. Noves estacions en les línies actuals, per tant, sense créixer línies, noves estacions en llocs que no hi són, per exemple, el circuit de Montmeló, a les zones industrials entre Mollet i Canovelles, que allà hi ha 6 i 7 quilòmetres sense cap estació. Per què no hi ha cap estació? Doncs perquè al segle XIX allà no hi havia ningú, però en aquests moments hi ha poblacions, hi ha polígons, etc. No? Per tant, doncs vam identificar molts llocs on calien noves estacions. Can Llong n'era una, Terrassa Oest també ho era, els Nodes, algunes estacions més diverses en el Vallès Oriental, alguna més de Ferrocarrils de la Generalitat. És a dir, Rubí té una sola estació de Ferrocarrils de la Generalitat. Clama al cel que en tingui un parell més, quan Sant Cugat en té mitja dotzena. És a dir, per tant, hem de aquesta versió de tenir més estacions a les línies actuals, i que normalment en estacions amb superfície, amb andanes, eren barates de construir, era una possibilitat de transformar radicalment la mobilitat en l'escala del Vallès. També hem parlat de fer serveis semidirectes, perquè hi hagin convois que vagin direcció Manresa més ràpidament, o direcció Vic, i que al mateix temps hi hagin aquests convois més lents que pararien a més estacions. Per tant, tindríem un servei que tindríem convois més ràpids que ens permetrien desplaçar-nos en les principals ciutats o fora de del Vallès, i tindríem convois més lents que es pararien a noves estacions. Tot això és una visió de serveis que a Europa existeix i que aquí hem d'enfrontar. Que després l'anirem posant en marxa mica en mica, d'acord, però la visió de què aspirem ha de ser completa. I per tant, d'aquest document del 20 pel 2020, ens hem quedat en comptes de que, és a dir, el 2020 no se n'ha fet cap, l'única que s'està en marxa és Santa Perpètua, n'hi ha dues més que han assumit, que són Can Llong i Terrassa Oest, però d'això a les 20 hi ha un forat enorme i portem 8 anys de plantejament. I tothom ens diu, és molt raonable, és correcte, però anem a pas de tortuga i no de ferrocarril.
En aquest sentit, el que faria falta és una visió conjunta, és a dir, entenent la xarxa de transport públic global, pensant en autobusos, pensant en ferrocarrils, pensant en la Renfe, pensant en totes les opcions que tenim al Vallès Occidental?
Certament. I també nosaltres hem fet propostes de xarxa intermunicipal d'autobusos que alimentessin aquestes estacions. Diguem, els conductes forts, els canals potents són els ferrocarrils, i després, a partir de les estacions, s'ha de redistribuir en el reste del territori. Tot això ho vam plantejar-ho ja fa 4 anys en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès. Moltes coses d'aquestes s'han recollit, de vegades sense citar-ne l'autoria, però és igual, però hem estat 4 anys redactant aquest pla. I en el moment de posar-lo en marxa, el Departament de Territori ens nega que hi hagi una autoritat, un comissariat, un responsable de posar en marxa aquestes actuacions. I ens diu, ja ho anirem fent, ja ho anirem fent de la manera tradicional que funcionem. En canvi, quan tu vas al Camp de Tarragona, a Lleida o a Girona, allà hi ha una autoritat del transport, hi ha uns encarregats, hi ha una taula que en participen els ajuntaments, hi ha una política amb diners públics, és a dir, que la Generalitat hi aporta diners a aquests llocs. Girona, 200.000 habitants. Lleida, 200.000 habitants. El Camp de Tarragona, 400.000 habitants. El Vallès, 1.300.000, sense responsable d'aquestes polítiques d'autobusos que alimentarien el ferrocarril. Per tant, se'ns tracta com una perifèria desatesa i comença a ser hora que això canviï. Com canviarà? Home, també hi ha la responsabilitat dels nostres polítics locals. Els ajuntaments, els consells comarcals s'han de remengar sobre aquest tema i no poden ignorar aquesta dimensió intermunicipal que és absolutament crucial i que afecta milers de ciutadans a les seves relacions de treball o d'estudi.
Clar, en tot aquest sentit hi ha una globalitat, ho dèiem ara, de diferents opcions del transport públic. Entenc que el que han d'aconseguir és allò que quan mirem les estadístiques d'ús de transport públic al Vallès Occidental, que són les que ara tinc al cap, un percentatge altíssim de ciutadans quan han d'anar a Barcelona fan ús del transport públic, però quan s'han de moure dins de la comarca acaben recorrent al vehicle privat.
Evidentment. I podríem dir, construirem nous trens. Bueno, també està bé un dia, no? Però com a mínim hem d'aprofitar la xarxa que existeix i alimentar-la molt eficientment amb autobusos. Quan tenim una xarxa d'autobusos, que si vols anar de Sabadell a Ripollet, doncs hi passes 3/4 d'hora. És a dir, hi ha una pila de concessions antigues que s'han de revisar. És a dir, algú s'ha de remengar i portar aquest tema en marxa. I no és acceptable que només siguem des de la societat civil, des de les entitats econòmiques, sindicals, professionals, que portem bandera d'aquest tema. És a dir, estem davant d'un silenci de les administracions massa aclaparador. I aquest silenci és dels ajuntaments, dels consells comarcals i de la pròpia Departament de Territori de la Generalitat.
Aquesta proposta de nodes que plantejàveu i que posàveu damunt de la taula d'aquest pla de Rodalies amb aquesta reunió amb Pere Macias, heu fet el càlcul de, econòmicament quan pot costar? És a dir, per si allò de no tenim diners no podem fer aquesta inversió?
Aviam, això correspon a les obres menudes. És a dir, són obres absolutament menudes. És a dir, si un soterrament de Montcada en val 300, aquest en pot valdre 5 o 6, un node. És a dir, que és una diferència de proporció tan gran que no és qüestió econòmica. I, a més, és molt possible que les inversions dels pressupostos de l'Estat no s'executin per falta de projectes. És a dir, que entre que es fa el projecte, se subhasta, ja t'ha passat l'any, no? Per tant, és exigible que aquests projectes s'encarreguin ja, perquè segur que sortiran romanents, sobrants, o que previsions de pressupost que els poden fer factibles. Ara, si no hi ha projecte, no avançarem. Però no és una disputa econòmica, és una disputa de prioritat i de remengar-se a treballar.
En tot això se'ns està acabant el temps, Manel, però volia aprofitar que et tenia el telèfon per preguntar-te per un debat que torna a estar certament latent, que durant la campanya electoral ha anat passant. El quart cinturó, Ronda Vallès, Ronda Nord, la necessitat de l'aposta per la infraestructura. Tota aquesta aposta pel transport públic podria fer que no fes falta fer una inversió tan clara econòmicament per la infraestructura viària del transport privat?
Aviam, la nostra dotació en xarxa viària és alta. I la nostra dotació en xarxa ferroviària és baixa. I el nivell de serveis que tenim a la xarxa ferroviària és baix. Per tant, hem de fer un gran pas en transport públic. Dit això, un plantejament de quart cinturó no s'assolirà mai si no hi ha un consens en el territori i hi ha un diàleg entre les entitats, l'administració de la Generalitat. I, per tant, pensar-te que aquí vindrà el Ministeri i farà la seva és absolutament il·lusori. És a dir, això necessita un consens i un treball important. Un. Dos. No és possible resoldre la connexió de la carretera de Castellà amb la Ronda Oest de Sabadell pensant que ens ho resoldrà el Ministeri. Això és competència de la Generalitat. I, per tant, que el Ministeri faci un tros de les tubies de les seves de qualsevol manera per resoldre un problema que és de la Generalitat és un despropòsit. És un despropòsit físic per l'impacte que té i de competència. Entenem que la Generalitat té uns recursos molt migrats, és cert, però això no porta a que hàgim de construir un tram de quart cinturó per resoldre un problema local. Fem les coses bé, sisplau. Si un dia cal un quart cinturó, s'haurà de fer amb uns termes de consens i de planificació ben feta i no ara amb l'oportunisme de dir que el Ministeri me'n faci un tros. I, en canvi, la responsabilitat de connectar dues vies de la Generalitat és purament de la Generalitat, no només perquè siguin dues vies de la Generalitat, sinó perquè és trànsit local, és trànsit intermunicipal, és plenament competència de la Generalitat.
Per tant, és la Generalitat qui s'ha de posar. En aquest sentit sí que sembla que hi ha un punt d'acord entre ajuntaments, no, Manel? L'Ajuntament de Terrassa i el de Sabadell deien que estaven d'acord en fer aquesta Ronda Nord i fins i tot aquest tram de Terrassa-Sabadell també del quart cinturó. Aquest punt d'acord al territori sí que hi seria en l'àmbit municipal i la pressió que també es podia exercir o està passant una mica el mateix que deies ara en el cas de les infraestructures ferroviàries?
Tinguem el debat en sèrio. És a dir, algú s'ha mirat bé què significa allargar l'arribada del quart cinturó fins a Castellà, travessant la carena de Can Bon Vilà, després soterrant per sota un tros, per sota Can Déu i la Plana del Pintor, però amb un impacte brutal. I llavors et diuen, no, és que pensem quedar-nos aquí. No, si es fa el quart cinturó és perquè arribi fins a Granollers i més enllà. I si es fa aquest tram de quart cinturó, els camions que vindran de Lleida i de Saragossa travessaran per la carena de Can Bon Vilà. Per tant, si aquests camions han de passar, és que haurem de dibuixar-ho molt bé. No podem fer-ho simplement perquè ara volem connectar amb Castellà. És a dir, si el quart cinturó ha de ser, assumim-lo amb tota la responsabilitat i amb tot el seu impacte. Ara, no fem la historieta de dir, no, únicament és per connectar amb la carretera de Castellà. No. Si el quart cinturó es fa, tindrà un trànsit brutal i s'ha de posar ben posat sobre el territori.
Per tant, allò que diuen de no, és que ho separem la Ronda Nord del quart cinturó, és separable o no és separable?
No, és el mateix tronc. És més, et faran un tronc central amb dos carrils laterals que seran els que comunicaran amb Castellà. I tindrem més carrils aquí l'AP7 a Barberà. Per tant, diguem-ne, hem de tenir, com es havia dibuixat, 12 carrils d'entrada a la zona de Can Déu, que millor no seran 12, però que 8 segur. És a dir, hem de dibuixar això? Igual està dibuixant el Ministeri sense que la ciutat hagi vist un sol dibuix d'això? I se'ns ha de vendre perquè és la connexió en castellà quan resulta que serà l'accés dels vehicles que vinguin de l'interior d'Espanya, és a dir, quan arribin a Brera, s'aniran cap a... ja no baixaran fins al Papiol. De Brera s'aniran a Terrassa, passaran per Sant Julià i s'aniran en direcció a França, pel nord del Vallès. Que potser ha de ser, però si ha de ser, ha d'estar molt ben dibuixat, això. El que no pot ser és que ara, per improvisació, o amb l'excusa que els camions de Castellà travessen la Gran Via, ara doncs, posem 8 carrils per sobre la carena de Sant Julià. Home, això és més seriós com per ser tractat així. I, per tant, les alcaldies de Sabadell i Terrassa, aquest tema l'haurien de tractar amb més consens.
I per tant...
Jo crec que les dues alcaldies, si fessin un debat en públic amb entitats de la ciutat, els hi costaria demostrar que tot és benefici i que el tema és més complex i que l'hem de treballar molt millor, és evident.
I aquesta ronda nord, si s'assumeix des de la Generalitat, sí que es pot fer amb unes dimensions més acurades?
Aviam, la connexió de Castellà amb la ronda oest de Sabadell en tindríem prou amb un carril d'anada i un de tornada. Entre altres coses, perquè la carretera de Castellà és un carril. I la meitat del trànsit de Castellà, la meitat continuarà venint a Sabadell i l'altra meitat s'anirà cap a l'autopista. Per tant, amb un carril d'anada i de tornada, buidem aquesta travessada de vehicles que ens atreveixen avui la ciutat. És a dir, que una carretera convencional, un només un, des de l'Emma de la Torre Turull, que mira Castellà, salti el Ripoll, passi per Can Déu i connecti amb la Ronda Oest, és suficient. Que, a més d'aquí, volem afegir un quart cinturó? Bueno, parlem d'aquest quart cinturó i perifem-lo com s'hagi de fer i el posem a on hagi d'anar, que tampoc està clar, perquè de quart cinturó s'han dibuixat a diferents llocs. Per tant, són dues discussions diferents. Ara, quan sumem les dues obres, acabem amb un impacte i amb un gruix enorme. I acabem resolent amb l'excusa de problemes locals una cosa que el que està decidint és el pas de vehicles de l'interior peninsular direcció França.
Doncs, Manel, gràcies per haver-nos ajudat una mica a situar-nos en tota aquesta amalgama de reptes que té aquesta comarca en l'àmbit de la mobilitat, avui parlant especialment, però, de la Renfe i d'aquests nodes de connexió. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Ens hem passat 2 minutets i mig, disculpes als companys d'informatius i d'esports. Temps ara per actualitzar les qüestions més destacades a aquesta hora i de seguida anem al temps de la tertúlia.